COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts des de Tarragona. Continuem arrere en COPE. És dimecres 30 de gener, el dia que tenim per fi l'anunci per part del govern. El Càstor es desmantellarà. Diu l'executiu que el sistema gasista no necessita el magatzem i que mantenir-lo en hibernació és massa car. Són uns 20 milions d'euros cada any, per cert. Ara comença tot un procés que tampoc serà barat i encara queden molts serrells per aclarir de tot plegat. La notícia és aquesta, però les instal·lacions del Càstor desapareixeran després dels terratrèmols, dels literals, dels econòmics, els polítics, i ara el govern admet que va ser un projecte ruïnós. Només han trigat 5 anys i 4 mesos a admetre-ho oficialment. Avui al programa parlarem de tota l'actualitat, d'aquest i d'altres temes. Farà parada per aquí novament el Jordi Cervera per parlar-nos de protagonistes de l'esport que habitualment no acaparen portades. A partir de la una hem d'agafar la Nacional 240 avui per parlar de cine. Farem la porra dels Goya amb la Laura González i el Ricard Álvarez. I a partir de 2:15 tornarà l'expert en aplicacions mòbils del programa, el Moisés Castell, i anirem fins al Vendrell per saber més de la xatonada del proper cap de setmana. Tot plegat serà en directe fins al punt de les 2 al 93.5 al Camp 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin en directe a través del web o l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Mica en mica anirà creixent la nuvolositat a les comarques de Tarragona i a última hora no descartem precipitacions febles a la meitat occidental, amb una cota de neu avui en torna a 600 o 800 metres aproximadament. Les temperatures variaran poc. Hi haurà màximes de 16 a Tarragona, 15 graus a Tortosa, 14 avui a Reus o al Vendrell i 11 a Gandesa. I bufarà encara vent de mestral, encara pot ser fort a aquesta hora, però mica en mica a la tarda anirà disminuint. Demà dijous es mantindrà el cel molt ennuvolat, núvols que però seran menys compactes al litoral i no descartem precipitacions febles i ocasionals amb una cota de neu que tornarà a pujar. També pujaran les temperatures. La mínima marcarà 7 graus a Tarragona i al Vendrell, 5 a Reus o Tortosa i 3 a Gandesa. El vent bufarà més suau i variable amb tendència a vent d'oest i sud-oest.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les comarques tarragonines a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
El govern anuncia el desmantellament del projecte Càstor més de 5 anys després del seu tancament. La ministra per la Transició Ecològica ha dit al Senat que mantenir la hibernació és massa costós i que el magatzem no és necessari per al sistema. Per tant, es segellaran definitivament els pous i es desmantellarà el projecte. La ministra per la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha justificat la decisió amb l'argument que no té sentit mantenir més temps aquest actual estat d'hibernació. Recordem que mantenir les instal·lacions com estan ara costa prop de 20 milions d'euros cada any. Ribera, a més, ha dit que postergar aquesta decisió definitiva generaria uns costos difícilment justificables. Enagas, recordem, reclama més de 50 milions d'euros per les tasques que ha fet fins ara. Ribera ha qualificat obertament el projecte de ruïnós.
Se certifica por ello que la única decisión viable, ya que en el caso de reanudarse las operaciones existiría riesgo de terremotos de magnitud significativamente mayor a los registrados hasta ahora, y que por tanto, en la medida en que se pueden producir de nuevo alertas, lo mejor es facilitar su clausura definitiva. Es que se trata de una instalación que no se prevé necesaria para el sistema gasista ni en el corto, ni en el medio, ni en el largo plazo. Nuevas soluciones temporales únicamente aplazaría la ejecución del abandono definitivo de los pozos y del desmantelamiento de las instalaciones marinas y terrestres. Y esto implicaría unos costes adicionales difícilmente justificables.
El Ministeri per la Transició Ecològica d'eleva ara de manera imminent una proposta perquè en les properes setmanes el Consell de Ministres aprovi la finalització d'aquesta fase d'hibernació provisional i procedeixi al segellament definitiu dels pous. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, celebra l'anunci de la clausura, però assegura que seguiran el procés de prop.
És una bona notícia a nivell territorial perquè és un tema de les demandes. Ho haurem d'anar seguint. Sabeu que a nivell del Parlament de Catalunya hi ha també engegada una comissió d'investigació de tot el tema de Càstor. Tema lamentable, dit de passo. I al mateix temps també penseu que també hi ha tot un tema de totes les infraestructures que hi ha a terra, com les que han a dins de mar, que també ho haurem de seguir com a govern.
Satisfacció a mitges a les terres del Sénia davant aquest anunci. El geòleg Josep Giné creu que si el segellament provisional s'ha executat de manera correcta no hauria de generar cap problema de fuita de fluids. Malgrat això, es continua encara preguntant per què el govern ha trigat tant a prendre aquesta decisió, tal com reconeixia la ministra, els problemes eren econòmics.
Han tingut que acceptar l'única solució viable, que era abandonar els pous. No hi havia cap altra. És a dir, el que és sorprenent és que hagin trigat quasi bé 6 anys en acceptar la realitat, perquè problemes tècnics no hi havia cap. I és més, la ministra reconeix que el problema és únic i exclusivament econòmic.
Entitats com la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia conviden al govern a anar més enllà i actuar de manera immediata per evitar problemes amb el segell provisional. Ho ha dit el portaveu de la Plataforma del Sénia, Belio Monfort, a l'Agència Catalana de Notícies.
És restituir a tota la gent les finques tal com les tenien abans. No dic plantades de tarongers, que no estaria mal que aquesta vegada, ja que el govern paga tantes coses, també pagués els tarongers o les oliveres o els amelers que es van arrencar i els ho deixés al plantat, però com a mínim restituir-los el terreny i traure l'usufructe.
En plana política, sorpresa davant l'anunci que feia aquesta passada nit Josep Poblet, actual alcalde de Vilaseca i president de la Diputació. Diu que no es presentarà a les properes eleccions. Deixa la política després de 26 anys d'alcaldia. Poblet diu que ha arribat l'hora d'un canvi de cicle i de deixar pas a Saba Nova. Segons Josep Poblet, en pocs dies s'anunciarà qui el rellevarà al capdavant de la llista per optar a l'alcaldia de Vilaseca. Els primers rumors apunten a l'actual regidor Pere Segura. El 12 i 28, el Reus apel·larà al Tribunal Administratiu del Deporte la sanció imposada pel jutge de disciplina social de la Liga, que els expulsa de la competició. Els advocats del club consideren que la sanció és contrària a dret i per això apel·laran i demanaran la suspensió cautelar del càstig. Per altra banda, carreguen també contra el document signat entre Joan Oliver i els jugadors que els permetia obtenir la carta de llibertat si els pagaments no arribaven en una data determinada. De fet, el nou propietari, president del Reus, Clinton Onolfo, demana a la Liga compensacions econòmiques per alliberar els jugadors. Per cert, dissabte, la penya d'animació Red Blacks ha convocat una altra manifestació per protestar per la situació. Convoquen dissabte, dia 2, a les 9 del vespre, a la plaça Prim. El lema és que ningú ens impedeixi seguir somiant. I no deixem la ciutat de Reus. Les propostes guanyadores dels pressupostos participatius d'enguany s'han centrat en projectes inclusius i per la canalla. Són 13 en total. S'hi destinaran 750.000 euros. Pel que fa als grans projectes, el que ha rebut més vots ha estat la millora del parc de la plaça d'Antoni Correig i Massó. El segueixen les millores a la Palma, tant a l'interior com a l'exterior. En aquesta edició dels pressupostos participatius, el número de vots ha caigut un 25%. Se n'han registrat 2.000 menys que en la passada. Tot i això, l'Ajuntament valora positivament la campanya. En el termini d'un mes faran una sessió d'avaluació amb la ciutadania i es reuniran també diferents comissions amb tècnics municipals per tirar endavant els projectes que han rebut més vots. Amb això hem arribat a 2:15. Els expliquem també que la Universitat Rovira i Virgili vol atreure més noies als estudis d'enginyeria i d'arquitectura. Ara mateix està molt masculinitzat. Només el 24% dels estudiants de grau d'aquest àmbit són dones, mentre que el pes de les noies sobre el total de la matrícula de grau frega el 60%. Per atreure-les, la universitat ha engegat la jornada Girls Day, uns 5 tallers per donar a conèixer a les estudiants de tercer d'ESO, moment en què han de decidir cap a quin àmbit d'estudis s'encaminen, què és l'enginyeria i quines aplicacions té. I a més coses, la plataforma ciutadana No Fem el Cim, contrària a la construcció del Logis Penedès, proposa crear un gran parc agrari a les 177 hectàrees que actualment estan reservades per aixecar el gran centre logístic que impulsa la Generalitat a cavall de Banyeres del Penedès, l'Arbós, Sant Jaume dels Domenys i Castellet i la Gornal. El col·lectiu considera absurd focalitzar el futur econòmic del Baix Penedès en el sector de la logística i asseguren que això no dona riquesa al territori. El portaveu Pau Batlle ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies.
Que això, aquesta logística, sabem que a nosaltres no ens interessa perquè no és una logística que dongui una riquesa pròpia del territori i, a la vegada, és un, diríem, el que ens treu és la possibilitat de ser el que nosaltres tenim vocació de ser i que és on hi ha la riquesa, que és ser una regió agrícola, no?
En successos, són 15 els detinguts en l'operatiu antidroga d'aquest dimarts a Valls i Reus. Els Mossos han intervingut 1,8 quilos de cocaïna, 1,3 d'heroïna i 70.000 euros en efectiu. S'han fet en total 7 registres de manera simultània i van participar més d'un centenar d'agents i s'han saldat amb aquests 15 detinguts, tots ells narcotraficants vinculats amb la distribució de la droga. L'operatiu policial continua en marxa. No descarten, de fet, que la xifra de detinguts pugui créixer. És una investigació que està sota secret de sumari, l'ordena el jutjat de Valls. I també els expliquem que el govern donarà impuls a una taula sectorial de l'oli de Catalunya que es va gestar en el certamen de turisme gastronòmic que es va fer a Horta de Sant Joan el passat mes d'octubre. Volen ajudar el sector a fer front a la crisi de preus. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha explicat que el sector busca fórmules per abaratir els costos de producció mentre els mercats s'escapen al control dels pagesos.
Reduir els costos de producció, regadius, agricultura més intensiva, utilització més efectiva de segons quines varietats, això podem fer, però difícilment podem controlar el mercat, perquè malauradament el mercat el controlen a molts quilòmetres d'aquí de Catalunya. I això ens ha creat un problema. Per tant, què és el que podem fer? Pues, bueno, estem treballant, fer una taula de l'oli, estem al costat de les denominacions. Catalunya té 5 denominacions d'origen de l'oli.
La segona reunió del debat de la taula es farà a la Fira de l'Oli de Jesús a Tortosa a final de febrer. I en plana cultural, el Museu de Tortosa tindrà un espai per l'estudi i la difusió de la jota. El nou espai ocuparà el pavelló 7 del complex museístic a l'antic escorxador municipal. Els treballs per adequar aquest espai ja han començat. Hi haurà una sala d'exposició de visita gratuïta amb dos mostres, una sobre les vessants de la dansa de la jota i una segona amb elements del grup Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries amb 27 anys de trajectòria. Hi haurà un arxiu, un espai per activitats pedagògiques i un altre per la documentació i la cerca a disposició de tots els investigadors interessats. Acabem repassant portades de diaris. El de Tarragona diuen Poblet deja la política. Al Reus Digital destaquen que les propostes guanyadores dels pressupostos participatius 2019 aposten per projectes inclusius i per la canalla. I al Tarragona Digital diuen plega Josep Poblet. En la mateixa línia, la portada avui del diari Més, Josep Poblet anuncia que no es presentarà a les eleccions del maig. Finalment, en portada avui al Tarragona 21, destacat, el projecte de canalització del barranc de Barenys s'aprovarà al juny. Arribem a les 12:34 minuts, ens aturem un minut i escaig per la publicitat i continuem.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Cariño, tenemos que instalarnos una alarma ya.
¿Y eso?
Ayer robaron a los de enfrente y no tenían alarma.
Uf, ¿están bien?
Sí, por suerte no estaban en casa. Podían haber entrado perfectamente en la nuestra.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Cansado de trabajar? ¿De madrugar? ¿Cansado de estar cansado? Revital. Toma Revital. Revital recupera tu energía dejando atrás el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus, 93.5. I COPE Terres de l'Ebre, 98.0 FM.
És dimecres, aquí som gent de tradicions, i què passa habitualment els dimecres? Doncs que entra a l'estudi Jordi Cervera, bon dia.
Bon dia, bon dia.
És que l'hauríem de veure, l'hauríem de veure. Ell no entra amb una alegria, una cosa, no t'ho agraeixo, eh?
No, perquè clar, quan sento la sintonia és com que m'activo,
sí, no?
Primer arribo una mica dormit, però ja has escoltat la sintonia i ja...
Pam! Venga, és que, sí, sí, et posa en situació. Jo sempre necessito, és veritat que necessito un minut abans, els dies que un minut abans de començar el directe no estic aquí asseguda davant del micro, així una mica de para aquest minut... Mm-hmm. Aquell dia t'embarbusses, o sigui, que ho sàpigui l'audiència.
Pues a mi al revés, Mònica.
A tu et passa al revés?
A mi em passa al revés, inclús a vegades que he de preparar qualsevol entrevista, de fet com la que hem fet avui,
sí,
la que avui passarem, és molt, molt de, moltes de les parts són improvisades.
Clar.
És a dir, em preparo una miqueta les quatre preguntes, però després és venga.
Sí, 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 això és una cosa, sí. Però jo em refereixo a la concentració prèvia. És a dir, si pel que sigui hi ha dies que l'actualitat et porta i el temps, vas malament, vas més just i comencem a I-20, no, I-19, encara hi ha dies que no estic aquí davant del micro. Si arribo allò, pam, aquell dia... atropellada, vull dir, que ho sàpigui l'audiència. El dia que diuen què li passa a aquesta noia a la boca, és que
arriba,
he anat just...
Ha arribat just. No és que hagis menjat olives?
No, 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 això tampoc no es pot fer. Menjar exacte, just abans del directe, no.
Jo tenia
error.
Un professor de teatre que ho deia sempre. No mengeu olives,
no,
tal.
No, ni olives ni res, jo, en el meu cas,
Doncs mira.
No.
Bueno, la gent ja ho sàpiga. Si la Mònica s'entrebanca o ha menjat olives o arriba.
Exactament.
Una de dos.
Exactament, això sí, s'ha d'explicar tot.
Mònica, i avui hem anat d'excursió.
Sí, és veritat. Avui el convidat era difícil coincidir en horaris i has quedat amb ell una estoneta abans i has pogut gravar aquesta conversa. A qui tenim avui, Jordi?
Avui tenim, Mònica, un must a la meva llista.
Sí?
Una, tenia ganes de deixar-lo, de ficar-li el tic al costat. I perquè és una persona que compartim moltes coses, compartim... Bé, l'entrevista ho explicarem també. És de la,
any de naixement.
Any de naixement, que això vulguis que no, ostres. Una persona que hagi sigut exitosa en el món de l'esport i que sigui del teu any, doncs és com un plus, no?
I tant.
Jo el porto veient jugar de fa molts anys. Molts anys. Estem parlant del capità del Reus Deportiu de hockey, del Joan Salvat.
Mhm.
26 anys, a l'èlit del hockey. És una entrevista molt especial on ens explicarà doncs, diferents... anècdotes i punts de vista que ell ha sentit al llarg de la seva carrera. Trobo que és una entrevista molt interessant i doncs, per fer una introducció hem decidit aquesta cançó. L'ha escollit el mateix
Joan. La triat ell,
L'ha escollit el Joan.
La triat ell i ens l'ha descobert. A més
exacte,
a més.
Perquè no la coneixíem. Jo no la coneixia.
Doncs escolteu. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man. I'm a man de Black Strobe. T'ha explicat per què aquesta tria? Simplement és motivadora?
No. L'ha escollit aquesta i ja està. No sé per què, Mònica. No sé.
És motivadora, no? És que això és interessant, les que va triant la gent, no? De motivadores, recordo la de...
La del Pepe Bas.
La del Pepe Bas, la del Jordi Cervera pare, no? Rocky, allò als matins, no? És que tots tenim, tots siguis esportista o no, jo crec que tots tenim aquella cançó que t'active. Tu deies la sintonia. Vols que t'enviï la sintonia del programa?
Me la posaré de despertar. Me la posaré despertador.
Però bé, explica'ns, allò, dona'ns quatre dades, ja ens has dit alguna cosa, té 26 anys, capità del Reus Deportiu d'hoquei, no?
Exactament.
Dona'm dos dades més, va, abans d'entrar en matèria.
Mira, una que et donaré és que ha estat campió amb el club de futbol, amb el club de hoquei Reus Deportiu de la Champions de hoquei.
Ah,
que
sí?
Molts pocs jugadors ho poden dir, això.
Ah.
És un títol molt disputat, exacte, i el Joan, doncs, ella va guanyar amb el Reus Deportiu, exacte. I una altra dada molt, 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 molt especial és que durant la Copa del Rei que es va disputar al Covendas, el van tindre que, bé, va tindre que deixar el partit perquè li van trencar tres dents.
Ah!
Exacte.
Què en dius?
I a l'entrevista veureu el desenllaç.
Ui, doncs va, anem a escoltar-la. Això és el que li ha explicat al Jordi.
Joan, tu en quin moment decideixes fer el canvi de dir, vale, el hockey ja passa de ser una afició o un hobby a ser realment doncs, un pilar a la teva vida, no?
Doncs no hi ha un moment concret, però sí hi ha una etapa a la teva vida que és quan comença el 16, que és quan comences a veure com funcionen les coses. Estàs estudiant batxillerat, en aquell cas, o qualsevol altra cosa, com pot ser un mòdul, però bueno, al final arriba un moment que si tu estàs bé i el teu club confia en tu, doncs et proposen que es puja al primer equip, no? Ja hi vas anant pujant doncs, de mica en mica, i hi ha un moment doncs que quan tens aquesta possibilitat, quan veus que tens la possibilitat de pujar al primer equip, és quan en aquest moment has de decidir, i amb 16, 17, 18 anys, en aquest pas, doncs és quan quan et comences a plantejar doncs, quina carrera vols estudiar o què vols fer després de, del batxillerat, quan siguis major d'edat, hi ha molts, molts, molts camins a escollir. I en el meu cas, doncs, jo quan en tenia 16, 17, 18, va començar el 16, com he dit, doncs, veia que se'm donava el hockey, veia que havia sigut la meva passió, veia que ja havia arribat lluny, perquè quan menys te n'adones ja estàs a un nivell que molta gent s'ha quedat enrere. I, bueno, i si estàs assessorat, per dir-ho d'alguna manera, doncs, de bona gent, com pot ser la família, els amics, qui sigui, veus que has deixat molta gent enrere i que per arribar on has arribat ja no és fàcil. No? I en aquest moment doncs has de decidir doncs, fer un pas endavant i dedicar-t'hi professionalment, independentment del que puguis arribar a cobrar, no? Que al final doncs, és una cosa que pot manar. Però sense deixar de banda, en aquest món hi ha diferents esports, no? Que hi ha més i menys diferència salarial, però en el món del hockey doncs, és un món que si tu has lluitat per el que vols i has arribat ja doncs, a un cert nivell, doncs, en aquell moment has de decidir que si vols més, doncs, sense deixar de banda, com he dit, els estudis o altres preparacions que puguis tenir, doncs, decideixes fer un pas endavant i prendre-t'ho molt, molt, molt en sèrio.
I Joan, una pregunta que em ve al cap. Tu te'n recordes del primer partit que vas jugar amb l'equip absolut del Reus? El primer de tots. El primer partit que tu et van pujar, quants anys tenies tu?
Jo crec que tenia 17.
I te'n recordes de contra qui era?
Sí, era contra el Jaiec de Girona. Sí. Recordo que en aquell cas doncs, estava en aquest pas, no? ja anava entrenant amb el primer equip, que és quan veus aquests detalls que veus que vals per jugar, que ja has deixat molta gent enrere, no tothom va entrenar ja amb el primer equip amb certa edat, i bueno, l'entrenador d'Alejandro Domínguez, recordo, que em va fer debutar amb el primer equip, amb figures que jo havia vist des de petit als Reus, i clar, ja és quan te n'adones que això comença en sèrio.
Qui recordes? Qui recordes d'aquella quinta de quan tu començaves a pujar? Qui recordes així emblemàtic, mític?
Recordo Negro Páez, Marc Gual...
Germans Bertolucci, vas arribar a jugar-hi?
Germans Bertolucci també, però van vindre més tard. O sigui, jo ja t'estic parlant abans dels Germans Bertolucci, de la quinta de bueno, aquesta de Pedro Gil també, tots aquests, sí, sí, sí.
I, home, i fa poc, bé, crec que va ser fa un parell d'anys, no?, que vas jugar una final contra que jugava el Negro Páez amb un equip d'Argentina.
Era el David Páez, el seu germà, però bueno, tres quarts del mateix. Era un jugador que també havia estat al Barça molts anys i en el seu cas el seu germà que va vindre aquí a Reus, però ell va seguir al Barça.
Molt bé, Joan, molt bé, bé. I després de tots aquests anys que han anat passant, tu et plantes amb 26 anys sent el capità del Reus Deportiu, de l'equip absolut, que clar, ostres, a mi doncs realment a mi m'omple d'orgull ara poder estar aquí fent aquesta entrevista, perquè un tio de la meva edat, que és el capità del Reus Deportiu, què se sent, no?, quan a tu et proposen de ser el capità? Què et passa pel cap?
Uf, és, ho he dit moltes vegades, és una sensació indescriptible, perquè diuen que les coses apareixen quan menys t'ho esperes, no? I en aquest cas va ser així, perquè s'ha de parlar amb propietat i dir que jo era un jugador de la plantilla... molt, molt ben valorat, molt content per part del club, per part dels aficionats, dels companys d'equip, però hi va haver aquest estiu hi va haver doncs, el mercat que va passar el que va passar, que van marxar dos jugadors d'aquí Reus, com és Albert Casanovas i Raül Marín, doncs, que estaven per sobre meu en aquesta situació, no? En aquest estatus del rol que poden tindre ells dins de l'equip. Van marxar i bueno, entre l'staff i suposo que la Junta van el Reus Deportiu van decidir doncs, que em tocava a mi ser capità. Clar, jo quan veia doncs, que les notícies ja sortien, quan veia que sortien les notícies i veia com marxaven aquests jugadors, lògicament t'ho imagines, no? Però fins que no portes el braçalet i surts a la pista, o més aviat t'ho comunica l'entrenador i et diu aquesta temporada seràs el capità davant de tots els teus companys, en aquell moment és quan se't posa la pell de gallina i penses Déu-n'hi-do on he arribat, no? I bueno, això és que no té... No, és molt difícil d'escriure amb una paraula.
No, per un esportista arribar al més alt nivell jo crec que ja és un gran repte, però sobretot representar la ciutat, ja no un equip, perquè sí que al final els de Reus són molts de Reus, no? Sempre ho diem això, i al final poder representar a la ciutat sent el capità, jo crec que això és espectacular. I això em porta a la següent pregunta. Abans ho parlàvem fora d'antena i jo me'n recordo l'any passat a l'Albert Casanovas en un vídeo promocional que va fer el Reus en un partit de que teníem que remuntar contra el Liceo, que era Champions, bueno, era Champions, no? Exacte. Jo me'n recordo que l'Albert explicava que quan surts del túnel de vestuaris al camp del Reus vibra. Diu que la paret vibra, no? I que et porta una emoció especial i un sentiment doncs, molt característic. Llavors jo et volia preguntar, davant d'aquests partits, d'aquestes dates assenyalades, com viu un jugador l'estar al camp, veure tota l'afició al voltant, donant-te suport, com ho vius?
És brutal, no? Això va relacionat amb el d'abans, també. Des de petit que he vist, des de la grada, el Palau d'Esports a rebentar, i fins que no estàs dins del vestuari i fas el camí fins a les escales i surts a la pista, amb un partit important com pot ser aquest, entre altres que també han jugat, no te n'adones de la importància i de l'energia que transmet estar dins del passadís i veure com tremola el Palau, no, pràcticament, perquè bueno, justament tenim doncs, els aficionats més eufòrics a dalt del passadís d'on sortim i els càntics i en cada acció i bueno, en aquest cas doncs, el moment de sortir a saludar quan surt i sona l'himne és brutal.
És espectacular, Joan, i tu m'has parlat ara del Liceu, que va ser un partit concret, es tenia que remuntar. Tu recordes algun partit o quin partit és el que tu recordes especial o característic en la teva carrera, no? com a jugador de hoquei, ja sigui a casa o fora de casa?
Sí, sempre ho dic. Per sort tinc un títol només, soc el capità de l'Os Deportiu, porto molts anys al primer equip, però no és fàcil guanyar títols. Tinc un títol que és molt bonic, que per mi és dels més bonics, tot i això, perquè grans jugadors han passat pel món del hockey i no el tenen, que és la Champions, i sempre dic doncs, que molta gent es pensa que és la final de la Champions, no? Que és quan l'aixeques, que també, que és especial. Però si he de dir un partit, és el dels quarts de final contra el Porto, justament aquí a casa, amb un Palau a rebentar, que vaig tindre l'oportunitat de fer el gol, de fer el penalti decisiu. I recordo aquell partit que va ser com un impàs, veníem d'uns anys que si jugàvem la Champions, que si jugàvem la Sers, l'economia canvia, l'entorn canvia, el club es va adaptar i va ser difícil, tot i així també arribàvem a finals, però clar, com la Champions és el més de lo més, no? És el més top que hi pot haver. I recordo aquell penalti que vaig fer, que es va caure al Palau d'Esports, jo mira, em recordo i se'm posa la pell de gallina, i el tindre la sort de fer aquell penalti, aquell partit, que va ser preciós, doncs recordo doncs, que vam fer un salt de qualitat com a club, com a equip, com a tot en general, perquè bueno, va ser una manera de mostrar i de donar un cop damunt de la taula per dir el Reus segueix aquí, i tot i que no està recolzat per grans clubs de futbol com poden ser altres clubs, o recolzats per grans sponsors com poden ser altres clubs, que aquí no ens podem queixar ni molt menys, però bueno, que sàpiguen doncs, que Reus es viu molt a hockey i va ser un partit i un pas, no, a les semifinals que justament van guanyar aquella Copa Europa que recordo amb molta satisfacció.
Bueno, jo personalment, això és una observació personal, Joan, jo crec que el Reus de l'equip del Reus Deportiu de hockey, sempre el que ens ha caracteritzat és que juguem amb molt d'acord, no? Al final és el que dius tu. Poden haver major o una menor injecció líquida, però amb el cor que es juga a Reus, jo he vist pocs equips jugar.
Sí, sí, jo porto molts anys aquí i he vist passar molts companys també, no? Han passat per Reus, per circumstàncies han marxat, per altres circumstàncies han marxat, i ningú té queixa, no? La gent li agrada viure un partit especial com quan omples el Palau d'Esports, li agrada viure també la lliga regular, la gent que ve aquí està perfecta amb la ciutat, està en molta sintonia amb el club, i això es nota perquè doncs aquí al fi i al cap la gent de Reus som molt de Reus com dius tu i s'adapta perfectament la gent aquí.
Hem parlat d'un partit especial i m'agradaria parlar també d'un moment de la teva carrera que recordis. Pot ser un gol, pot ser una lesió, pot ser un moment tan bo com dolent, però alguna cosa que tu recordis, què remarcaries?
Sí, recordo molts moments, no? Que això que he dit d'aquest penalti va ser molt bonic, aixecar la Copa Europa, però un dels moments més difícils va ser en el moment que em van trencar tres dents en una semifinal de la Copa del Rei, al Covendas, a Madrid, i clar, un jugador està tota la temporada esperant títols així, partits així, no? Recordo que el pavelló del Covendas estava ple, recordo que la semifinal contra el Vic estava molt disputada, i bueno, en una acció fortuita doncs, me van arrencar tres dents i me'n vaig anar doncs, cap a l'Hospital de la Paz, i en aquell moment és quan t'esperes el pitjor perquè no saps el que tens a la boca, no? Amb tots els respectes, i jo el primer que vaig pensar va ser que vaig sabia que sense poder jugar el partit dels meus companys passarien a la final, que així va ser, i l'únic que volia era jugar a la final, no? I recordo un dels moments més durs que és estar allà a l'hospital esperant a veure què em deien, per a veure què tenia i per a veure si podia competir l'endemà.
Jo t'he de dir també una altra anècdota personal, Joan. Jo me'n recordo quan et va passar això, quan va acabar el partit, doncs mon pare estava allà veient el partit, a més, i ell ens ho va dir, ostres, li han trencat les dents al Joan, i demà pues, segurament no podrà jugar. Doncs el dia del partit ens va trucar, aquest paio ha jugat, és que porta la sang del prim. Bueno, des d'aquell dia sempre, i ho he escoltat dir més d'una vegada, que porta sang del prim. Jo suposo que també és l'equip, no? Veure l'equip i el que dèiem abans, com viu Reus el hockey, no?
Sí, sí. Se m'ha posat molt doncs, aquest nom de sang del prim, jo encantat. També m'agrada molt perquè va en sintonia amb el que sóc jo com a jugador, no? No sóc un jugador molt tècnic, amb una qualitat doncs, com poden ser altres jugadors que han passat per aquest club o que hi ha en aquest món del hockey, però el que sí tinc és que hi poso moltes ganes, hi poso una energia brutal, que si no hi arribo per qualitat doncs hi arribaré per altres coses, i que bueno, sé compensar doncs, el que no tinc, les característiques que no tinc, amb altres tipus de característiques que en un esport com aquest, d'equip i el tipus d'esport que és, com el hockey, doncs també són molt importants.
Jo me'n recordo que el Víctor Cooper, és un punt molt conegut, que ell ho diu, l'actitud multiplica, no? L'aptitud suma, l'actitud multiplica. És el cas del Joan, i una de les preguntes, ja anem acabant, és, Joan, un esportista que tu et miris, un esportista que per tu hagi sigut un mirall, amb qui t'has projectat tu?
Ostres, doncs no et sabria dir un en concret. M'agraden molt els esports i m'agrada molt la qualitat que treu cada esportista dins de cada esport, saps? És igual de difícil ser un dels millors en el món del hockey, que sigui més petit, que en el món del bàsquet, que en el món del futbol, que en el món de la natació. Al fi i al cap, el treball ja té el mateix, encara que un jugador sigui més mediàtic que l'altre, no? Em nutreixo molt dels bons jugadors que han passat pels Reus, m'he nutrit molt perquè per sort estic en un club gran i han passat grans jugadors, i no m'agradaria dir-te un jugador perquè la veritat és que cadascú té els seus referents, no? Això està clar, et podria dir noms molt bons del bàsquet, del futbol, però també em fixo molt amb els que no tenen tant de nom però que estan allà igual, i això és una de les coses que m'agrada més de l'esport, no? Que encara que no sigui esport col·lectiu o sigui esport individual, hi ha jugadors que no són tan mediàtics però que encara estan allà i que són igual d'importants que els que no ho són.
Exacte, cadascú té les seves petites qualitats, no? Que al final, doncs, escolta'm, d'una manera o altra es poden ressaltar. Bé, Joan, i m'agradaria acabar aquesta entrevista amb un missatge. Sí que jo sé que hi ha moltes persones de l'entorn de Reus, de l'entorn de l'esport, que escolten aquest programa. Què diries tu a un aficionat del Reus Deportiu, de hockey, que aquest dissabte o el que ve o el que sigui vagi al Palau d'Esports? Què li diries a aquesta persona?
Doncs que si ets de Reus, si vius a Reus, no cal que siguis de Reus, no, però si t'agrada l'esport, ets de Reus, que vingui al hockey, no? Que és un esport on en directe és molt, però que molt més bonic per la tele, que tenim l'oportunitat i la possibilitat de que Reus té una ciutat amb un esport com el hockey que està a l'èlit, que això no ho pot dir tothom, i que competeix a nivell mundial, que passen equips molt grans per aquí al Palau i també en passen de més petits, però que són igual de complicats, i que poder viure un esport professional dins d'una ciutat, si no el tinguéssim ens queixaríem, no? I la veritat és que per sort tenim el hockey, tenim el futbol, tot i que ara està com està, però també tenim el futbol, i que si t'agrada l'esport, doncs que no dubtis en vindre al Palau d'Esports dels Reus, que t'ho passaràs bé.
S'agraeix com a jugador tindre el suport d'una afició com és la del Reus, no? Que abans ho dèiem, no? Potser no omplim el camp, però sí que és cert que dissabte rere dissabte, n'hi hagi molts, n'hi hagi pocs, es fa soroll. Els jugadors ho noteu, això?
Sí, i tant. Jo sempre ho dic als meus companys, no? Sobretot els que no són d'aquí, no? Jo sempre els dic que per molt que vagin més gent o menys gent al Palau, la gent parla de hockey. La gent parla de hockey als bars, la gent parla de hockey quan llegeix el diari, quan escolta la ràdio. La gent en parla de hockey perquè ha sigut ha sigut tota una institució el hockey aquí al llarg dels anys i ho seguirà sent, perquè per sort doncs es porta la sang, diguem, d'una manera, no? La gent li agrada l'esport, la gent li agrada vindre al Palau, hi haurà èpoques que vindrà més gent, hi haurà èpoques que vindran menys, hi haurà partits que vindran més, hi haurà partits que vindran menys, però la gent ho porta i s'ha demostrat durant molts anys que si segueix viu el hockey aquí a Reus és per algo.
Molt bé, Joan, doncs moltes gràcies per atendre'ns, per atendre'm. Amics i amigues, Joan Salvat, sang del Prim. Joan, fins la pròxima.
Gràcies.
Doncs ja han descobert d'on ve això de sang del Prim, eh? Déu-n'hi-do.
Jo no m'atreviria.
No.
Jo no. Jo amb aquestes coses sóc tan... No. Jo...
No, però quin esperit de superació, quines ganes de dir no, jo això ho he de jugar, no?
Bueno, és el que deia ella a l'entrevista, no? Que el Reus sempre ha jugat amb molt d'acord i en situacions com aquestes, doncs tu saps que estàs en una final i has d'anar a jugar-ho amb tot. Amb tot.
Passi el que passi.
Exacte, passi el que passi. Passi el que passi. I el Joan és un jugador que juga amb... Ell ho ha dit, no? Que és molt intens, que potser la part que no té de tècnica la supleix amb el cor i, evidentment, doncs, ha quedat més que demostrat que el cor ni sobra.
I tant. Doncs perfecte, moltíssimes gràcies, Jordi Cervera, per portar-nos aquesta història una setmana més. T'espero el proper dia amb més coses.
Molt bé, Mònica.
Que vagi molt bé.
Adéu.
La mejor calzotada, la de Mas Brunat. Vive la experiencia de la calzotada en un lugar único. La salsa casera y los calzots autóctonos. Todos los ingredientes de la mejor calidad. El aceite del pueblo, las alubias, el vino local, la crema catalana. Siente el olor de la carne de cordero a la brasa. En Salumó, Tarragona, rodeada de montañas y viñedos, se encuentra Mas Brunat, el plan perfecto para compartir una calzotada. Información y reservas en el 977-629068. Posibilidad de alojamiento.
Disfruta del frío del invierno desde el calor de tu hogar.
Solicita Calor Vilalta. Te llevamos el gasoil de calefacción a tu casa y te regalamos 10 euros por cada suministro de 500 litros.
Haz tu pedido de gasoil a Vilalta al 977-390-068 o por correo electrónico a pedidos@vilaltacorp.com.
Si lo haces antes del 31 de diciembre, te financiamos el 100% sin intereses.
Vilalta, 60 años de pura energía.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Minut i mig per arribar al punt de la una. Abans de deixar-los amb els serveis informatius, la nostra cançó del dia. Avui sonen els Beatles perquè tal dia com avui de l'any 1969 van fer el seu darrer concert. Recordaran aquesta imatge mítica, va ser a la part dalt de l'edifici d'Apple que tenia en aquell moment a Londres, eh? Aquell terrat, aquelles oficines. Doncs aquell va ser el seu darrer concert. La darrera cançó va ser aquesta, Get Back. Arribem a la una, ara notícies, però encara queden moltíssimes històries des d'ara i fins les dues al migdia a COPE, ja saben, en directe. Primer, porra dels Goya de cara a la cerimònia d'aquest cap de setmana amb la Laura González i el Ricard Álvarez, i després encara a aplicacions mòbils amb el Moisès Castell i xatonada al Vendrell. Tantíssimes coses, no marxin gaire lluny.
La una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los organizadores del Mobile reconocen que se plantearon abandonar Barcelona a consecuencia de la inestabilidad en Cataluña. Tenían un plan B que preveía la cancelación del evento en la edición del pasado año y su traslado a dos posibles ubicaciones fuera de España. Sergi Tor.
Con claridad y contundencia, la organización del Mobile ha reconocido que estuvo a punto de irse de Barcelona el año pasado a causa del desafío independentista. Su organizador, John Hoffman, ha reconocido los nervios del año pasado.
We were extremely nervous about the hassle factor last year. So much so that we were prepared to cancel the event if need be, and move it outside of Barcelona.
Hemos trabajado muy nerviosos acerca de este hecho. El año pasado estábamos preparados para cancelar el evento y si es necesario movernos fuera de Barcelona. El Mobile ha presentado su fuerza. La edición de este año, a finales de febrero, significará un impacto económico de 473 millones de euros y la creación de 14.000 empleos.
Y hasta el Parlamento Europeo se ha ido una representación de taxistas españoles. Van a denunciar por competencia desleal y querer quedarse con el monopolio del transporte a los VTC en los juzgados españoles. José Luis Concejero.
El sector del taxi ha venido hasta el Parlamento Europeo para manifestar el problema que hay en España con las licencias de VTC. Va en contra de la normativa comunitaria. Aseguran por eso acaban de anunciar una serie de denuncias en nuestro país. Alberto Álvarez, coordinador de la plataforma del taxi.
Que mañana vamos a poner una demanda por competencia desleal a Uber, a Cabify y a una serie de sociedades que el único fin que tienen es quedarse con el monopolio del transporte.
Por cierto, que el mismo sector del taxi reconoce que seguirán con las manifestaciones en Madrid. Durante mucho tiempo nos han secuestrado, insiste, y ahora nos estamos quitando las cadenas.
¿Qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria acusa al director de la Guardia Civil de desvelar datos de la investigación del suceso del Pozo de Totalán, en el que falleció el pequeño Jule. Le recuerdan que las investigaciones están bajo secreto de sumario. Es la respuesta de esta asociación de jueces a Félix Azón, el máximo responsable del Instituto Armado, apuntó que la muerte del pequeño pudo tratarse de un homicidio imprudente. Del exterior, tenemos la mirada puesta en una cita de esta tarde en Estados Unidos. El juez del caso, Pablo Ibar, va a interrogar al testigo que se retractó después de declarar culpable al español. Lo hará por decir que sufrió presiones durante el juicio. El juez puede apartarlo del jurado a menos de un mes de conocer la sentencia definitiva. Y los avances médicos van a provocar que dentro de dos generaciones no haya personas ciegas. Así de rotundo se ha mostrado en Herrera en COPE el catedrático de oftalmología Jorge Alió. Es además el director científico de Visun, desde cuya clínica oftalmológica en Madrid se ha emitido hoy Herrera en COPE.
Las enfermedades genéticas, que son las únicas que ahora mismo tal vez se nos escapan de la posibilidad terapéutica, a través de la genómica y del tratamiento guiado por la genética aplicada, ciertamente que podrán ser prevenibles. Yo no digo que la ceguera sea evitable al 100%, pero va a ser prevenible.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, el presidente de la Liga habla ya de una campaña anti-bar, Corrochano.
Javier Tebas ha estado presente en los desayunos de la agencia Europa Press y allí, entre otras cosas, ha hablado sobre quién está detrás de las críticas al videoarbitraje. Sonido de Tebas primero en su alocución y luego a preguntas de los periodistas.
Me parece que 20 minutos después de un partido, pues en el calentón que Florentino le llame al presidente de la federación y se haga público. Pero claro, todo eso va acompañado de una campaña mediática contra el VAR, contra Velasco Carballo, contra los operadores de televisión, contra el realizador, que es independentista, que son catalanes, que es media pro. Claro, ya de hecho, sí. No lleva muchos años en esto. Los portavoces yo ya me los conozco. Lo que dice Pepito es porque lo ha dicho Juanito.
Y si yo no sé quién es quién, digo en la radio que interpreto que Javier Tebas se refiere a Florentino Pérez, ¿usted me desmentirá?
Usted lo ha dicho.
¿Pero usted me desmentirá o no?
Usted lo ha dicho, no digo nada más.
Javier Tebas además ha confirmado que denunciará la gestión de los dueños del Reus, equipo excluido por la Liga de esta competición. Copa del Rey con el Valencia clasificado ya para las semifinales. Betis Español se juega a las 7:30 con empate a 1 y el Barça-Sevilla a las 9:30 gana 2-0 el equipo de Machín. Lo cuenta, por supuesto, el tiempo de juego de la cadena COPE.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Bueno, casi sin tiempo para descansar de su viaje a Panamá, el Papa Francisco vuelve a hacer las maletas este domingo para un viaje histórico. Francisco. Por primera vez un papa va a pisar la península arábiga.
Pues efectivamente, Francisco va a estar en Abu Dhabi del 3 al 5 de febrero para participar en un encuentro interreligioso, pero también va a encontrarse con una nutrida y singular comunidad católica compuesta por inmigrantes que han llegado buscando trabajo en esas monarquías petroleras o escapando de la guerra. Algunas estimaciones cifran en 3,5 millones los católicos en el conjunto de países de la península. En Abu Dhabi hay libertad de culto, pero no se pueden realizar actividades religiosas en las calles ni invitar a un musulmán a hacerse cristiano. Los actos de la visita del Papa van a ser transmitidos por la televisión pública, entre ellos la misa que presidirá en el estadio Sheikh Zayed, la primera que celebre un Papa en toda la historia en la península arábiga. Lo contamos en un ratito en El Espejo.
Y lo escucharemos, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs tenim ja el butlletí, la informació al sac, i el que fem ara és canviar radicalment de qüestió, però abans he de dir les paraules màgiques, ja sabem quines són, no? Ricard Álvarez, bon dia.
Mònica Carrasco, què tal? Com estàs?
Bé. Aguantant.
Molt bé. Escolta, que avui estem a la meitat de la setmana, però avui ho farem diferent, això.
Avui ho farem diferent. Habitualment aquí sempre parlem d'oci, i bé, de fet avui parlarem d'oci, però d'oci cinematogràfic. Sí. Explico per què.
Explica.
Mira, jo divendres no hi soc.
Tu dius les noies, ja comencem bé.
Ja comencem bé. Espero que sigui, no per salut, ja t'ho dic ara, perquè
no,
això
ja
em va,
que no
em va i em ve la congestió. Però divendres no hi seré per motius de feina, ja els explicaré més endavant què estem fent divendres. Però, clar, dissabte hi ha els Goya i no ens podíem perdre la porra dels Goya, que ja és un clàssic.
Ja és un clàssic.
No?
Jo no n'encerto cap, però és un clàssic.
Bueno, però escolta, hem de comentar una mica com està, qui són els nominats, nominades, pel·lícules. Tenim els Gaudí d'aquest passat cap de setmana, que potser ens poden donar alguna pista. De per on... No sé si el palmarès dels Gaudí ha influït en la decisió de la porra que farà la Laura
no
dels
sé,
Goya.
No sé, perquè la Laura també fem porres, ara mira malament, però ja veuràs. No sé, fem
què
porres
dir,
també.
Què vols dir?
Que ja veuràs, que a vegades fa unes apostes personals rares, arriscades.
Bueno, s'ha d'arriscar a la vida.
Sí.
Qui no s'arrisca no pisca.
No pisca,
no?
Sí.
Doncs ho veurem d'aquí uns minuts. Deixa'm agafar aire a veure si...
Vinga.
Com és? Aigua de mar és allò que es fa perquè marxi.
Home, l'aigua, l'aigua salada, si te la injectes a pressió pel nas, també ajuda molt.
Doncs necessito una bomba d'aigua salada. Envia-la cap a Copet Tarragona.
Va, fem una pausa. Va. I de seguida parlem de cinema. Avui sí, dimecres, però parlem de cinema.
Fins ara.
Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y John Uriarte.
¿Dónde pasa usted más frío que nunca?
John Uriarte, buenos días.
Carlos Herrera, buenos días.
Donde más frío he pasado en mi vida fue vestido de general romano.
El día que ha pasado más frío de su vida.
Yo no he pasado más frío en mi vida que en un sitio que tú conoces. Mira, ponte, 1978, Viator, Almería.
Sí.
¿Te suena?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE con Carlos Herrera. En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Ayer, hablando de hacer deporte, recordé una frase que se me quedó de pequeña. Quien mueve las piernas, mueve el corazón. Y hoy veo que en el Corte Inglés hay un 50% de descuento en una selección de artículos de Nike, Adidas, Mountain Pro, Quicksilver y muchas marcas deportivas más. ¿Casualidad? No, son las segundas rebajas del Corte Inglés.
Preocuparte. Pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
I ara sí, ja ho sé, ja ho hem dit, Mònica, fa dos minuts, però sí. Tornem-ho a dir, que sí, que no és divendres,
no és divendres.
Que no s'il·lusioni la gent,
No es facin il·lusions, però és que divendres no hi podem ser perquè hi ha un programa especial. Que
bueno,
ja
farem una coseta especial,
ja en parlarem també, però, no, clar, aquest cap de setmana tenim Goya i no podíem deixar sense fer la nostra tradicional ja porra, no?
Clar, i a més, però escolta, jo crec que el dia tampoc és dolent, un dimecres, que fem propostes d'oci, doncs fem propostes d'anar al cinema i dels Goya aquests.
I la gent vol saber l'opinió d'ella, de l'experta.
Laura González.
Hola!
Oi, l'experta, escolta.
L'experta.
Que bé, mira, està vermella i tot.
Laura, estàs preparada pels Goya? Tens algun pla previst especial?
Jo des de fa anys, crec que és des del 2000... Espera, fa molts anys, no dic res. Des del 2008...
Que no els veus.
Sí, me'ls miro sempre, tota la gala, i me compro una botella de vi i me la foto mentre miro la gala.
Però i per què?
Pues mira.
Perquè li agrada.
Però no pots fer una ampolla d'aigua?
No, perquè no me fa la mateixa gràcia a mi.
Ah. Sí, després ella no ha d'agafar el cotxe ni res, que faci el que vulgui.
Jo miro, tinc la sort, tenim la sort de que ho fan a Televisió Espanyola, no hem de tenir plusos ni històries, i pots veure la Televisió Espanyola i rius un rato, o plores, perquè l'any passat va ser nefasta.
És veritat, és veritat.
Com més va baixant l'ampolla, també més t'agrada, també.
No, l'any passat, t'ho dic en llàgrimes, perquè
vaja, ni amb vi, no, l'any passat.
Ni amb vi. No, a veure, estona, els discursos, ostres, jo recordo el d'Alfredo Landa, mare meva, que algú li tapés la boca amb aquell home perquè no callava.
No, però un respecte al Fredolanda.
Sí, però els honorífics sempre els hi donen allò més ratet.
Home,
no sé,
pues
a veure, són guanyats,
no?
Clar.
A veure, Laura González, llavors els Goya, explica'm.
Pues mira, bueno, t'explico, anem a fer la porra directament.
Però diem qui són els nominats i aquestes coses, recordem-ho.
Mira, vinga, va. A millor pel·lícula tenim Campeones, Carmen y Lola, El Reino, Entre dos aguas y Todos lo saben. ¿Vale? ¿Os recordeu més o menys de quines eren? La de Campeones era la del Fraser,
sí,
la del Reino, la de Sorogoyen, la de Entre dos aguas és aquella de dos germans, flamenco, de Rerefons, Barrio Bajo, tal, de l'Isaac i la Cuesta. Todos lo saben, és la del Asghar Farhadi, protagonitzada per la Penélope Cruz i el Bardem, i ja està, aquestes són. Ah, i la de Carmen i Lola és la de les dues noies gitanes que s'estimen.
Jo, de totes maneres, el tema de donar un premi a la millor pel·lícula ho trobo molt complicat, perquè posar el mateix a Campeones i qualsevol altre, per exemple,
clar, no,
que són temàtiques
veritat
tan diferents.
Sí, però aquí hi ha la gràcia. Home, ja és un tòpic, però si són les nominades, no? Les
jo crec que
nominades
compleixen uns requisits tècnics,
però
estètics i artístics que fan que estiguin en aquesta llista.
No, si no dic que no hi hagi
d'estar. Sembla de l'acadèmia, ja, parlant tant
tècnic. No dic que no hi hagi d'estar, ho dic que després és difícil triar-ho. És difícil, però bueno.
Pues mira, jo escolliria
aquesta
el
Reino,
la veritat. No he sentit encara ningú que me faci una mala crítica del Reino. No l'he vist.
Però la pregunta és, tu tries, tu creus que se l'endurà el Reino o és la que tu voldries que se l'endurà?
Ah, aquesta.
Jo crec
aquest matís
m'agrada. Guanyarà el Reino.
I quina creus que guanyarà?
No, crec que guanyarà el Reino.
Sí, creus? I no és la que voldries?
No, m'agradaria que guanyés Carmen i Lola. La veritat. Lo que deia abans dels components. Els reuneix, però en menor mesura. Llavors, no, crec que competeix amb pel·lícules molt potents, amb molt més pressupost. Carmen y Lola és molt bona pel·lícula per lo que implica fer aquesta pel·lícula en termes del tema que toque i amb el pressupost que tenia.
Ja, però
molt
això
diferent.
Com a millor pel·lícula, no sé si es mira. És a dir,
no es mira.
Quan el Barça
això
i el Madrid guanyen una copa, doncs no mires el pressupost que té al darrere, l'han guanyat i prou.
Clar. Correcte.
Per tant, Laura González diu que se l'endurà el Reino.
Sí.
Bé. Jo vaig
apuntant.
I Mònica?
Què diu Mònica Carrasco? Estic aquí també apuntant.
Apunta.
Doncs mira, jo crec que li donaran a Campeones.
Home, però a Fesser li van donar fa poc, per camí no.
Ja,
Vinga, doncs anem als millors directors, que tots ells pues, tenen, qui més qui menys, tenen premis, no? L'Isaac i la Cuesta penso que també va guanyar algun Goya. És que, clar, me trobo amb aquestes nominacions als Goya, que en algunes categories els nominats ja tenen tots un Goya, i dos.
Bueno, però llavors, i si ho han fet bé, com si en tenen tres? No?
Bueno, pues aquí jo he de reivindicar que hi ha més gent que fa feina, no?
Sí,
sempre els grans dinosaures.
Però i si no ho fan prou bé?
Pues perquè no se'ls donen els mitjans perquè puguin evolucionar.
Ja, però això amb uns premis no es pot valorar.
Pues l'acadèmia hauria de fer una mica de mirar-se cap a dintre, fer una mica autoreflexió i
no,
autocrítica.
Sí, estic d'acord que s'ajudi a tothom, però em refereixo un cop, tu ho fas de jurat, no pots estar mirant el currículum de l'actor pobre si va néixer en una casa pobra i va tenir pocs recursos
no,
per donar-li l'Òscar.
Lo que sí que faré serà mirar el pressupost que se dedique a... als Premis Goya, a la cerimònia.
Ah, i una pregunta que llenço jo també. Aquí, la millor direcció d'estar lligada, sí o sí, creieu, a qui s'emporta millor pel·lícula? O no té...
És més.
No té jo crec que no tindria per què.
Jo diré una altra cosa. És necessari ser un home per estar nominat a millor
director?
No, bueno, aquest és un altre meló. Clar, aquest és un altre tema. Sí, a millor direcció no tenim cap dona.
No.
Això també...
Per sort, hi ha alguna directora novell...
Laura, tu que has mirat la cartellera, hi ha alguna dona que hagi dirigit una pel·lícula que tu creguis que podria estar aquí? Doncs
pues mira, a la següent categoria, millor director novell, hi ha tres directores i un sol director. Bueno, senyal de que els temps estan canviant. Bueno. Però també estaria bé que en la de millor director hi hagués alguna dona.
Que jo no
perquè
dic que no.
Perquè tenim una Itziar Boyain que fa unes pel·lícules a dia d'avui molt bones, com pot ser la de Juli.
Però no ha fet
alguna
per entrar.
Està nominada a altres categories, però... Sí, claro, Juli està nominada a altres categories, però no a millor directora. I trobo que el paper que fa aquí la direcció és bastant potent. No sé... Plantegin-s'ho, senyors de l'acadèmia que m'estiguin escoltant, si us plau.
Se hace saber.
Anem a l'aposta. Qui s'endurà el Goya a millor direcció, segons la Laura?
Pues jo crec que el de todos lo saben, el Asghar Farhadi.
Tu creus que serà una mica un reconeixement que no se li va
sí.
donar per no presentar-la als Òscar?
Sí. sí, jo crec que sí.
Doncs va, jo jugo una mica diferent. Jo també tenia Asghar Farhadi jo al cap, per aquesta, però va, jo diré Rodrigo Sorogoyen per El Reino.
Tampoc seria estrany, que li donessin a Sorogoyen. Molt bona crítica. Com deia, de directores novell, tenim tres, la de Ana de Día, Carmen i Lola, la del Viaje al cuarto d'una madre, que me consta que és molt trista, però està molt bé aquesta pel·lícula, i tindrem també José i César Esteban de Sinfín. Llavors, pues bueno, jo d'aquí voto per la de Carmen i Lola.
Sí, doncs vinga, va, jo per Viaje al cuarto d'una madre.
Vinga, jo crec que aquí me'l prens, però jo m'ha pogut el cor.
Anem a les grosses, que si no ens donarà temps
sí,
a tot.
Sí, claro,
va,
claro.
Actor protagonista.
Pues mira, actor protagonista, no ho sé. Tots
tenen... Molt bé.
Tots tenen un Goya. Llavors, aquí...
Tots tenen un Goya?
Sí. Tots tenen un Goya, sí. Llavors, jo crec que igual li donen a Bardem, però per mi li haurien de donar a Javier Gutiérrez. Fa un papelón a
Campeones. Però tu, a qui creus que li donaran?
Jo crec que li donaran a Bardem.
Vale.
Fa dies que no li donen a Bardem.
Fa dies, diu.
Llavors, pues, jo crec que li donaran a Bardem.
Bardem en quina pel·lícula està?
La de Todos lo saben.
I ja la Penélope,
sí,
no?
Sí,
també.
Sí, sí.
No saben actuar separats, no? Darrerament?
Sí. Ai, Ricard.
No, pregunto, perquè jo les darreres pel·lis que he conegut d'ell sempre hi són els dos.
Pues perquè mires poc cine.
Claro,
és això. Claro.
Bé, doncs l'aposta va per Bardem, per la Laura.
Sí, perquè al Javi Gutiérrez li van donar l'any passat.
És veritat, molt just.
Llavors,
això,
Sí.
Molt just.
Sí.
Bé. Actriu.
Mira, doncs jo crec que li donaran a Ana Joan Imri.
Sí?
Sí, ja va sent hora, també.
Estic d'acord.
Sí? Vinga, doncs apostem les dues.
Estic d'acord, vinga, va.
És que les altres en tenen ja, també, de Goya.
Ja, ja saps que hi ha hagut actors que han estat eternament nominats als Òscar i no li han donat mai, ja.
És veritat, això. Bueno, Meryl Streep va trigar moltíssim, que li donessin un Òscar.
I n'hi ha d'altres que li han donat ja després honoris, no?, a tota una carrera.
Sí, sí. El que està nominat aquí com a actor, tant a de repartiment com a de protagonista, és l'Antonio de la Torre. Aquest tio és la bomba.
És veritat, saps? És veritat. Nominat a les dues categories, actor protagonista i de repartiment. Home, és que Antonio de la Torre també tot ho fa bé,
Sí.
Això li hem de reconèixer.
Sí, vam tenir aquí Lleida a la mostra. Vam estar el Ricard i jo allí veient-lo.
Fantàstic, sí.
Sí.
Llavors, anem a actor de repartiment. Qui hi ha nominat?
Antonio de la Torre, a Juan Margallo de Campeones, a Luis Tajera del Reino i a Eduard Fernández, per tots lo saben, però a Eduard li van donar fa poc, també. Llavors, sí. Antonio fa més anys que no li donen, també.
Tu creus que Antonio de la Torre?
Sí.
Jo aquí et diria, jo és que tinc una debilitat i és Eduard Fernández,
Ja sé que t'agrada fer Eduard Fernández, ja ho sabia.
Vinga,
i de millor actriu, què?
Millor actriu, és veritat, actriu ja t'ho he dit, Najwa?
No,
actriu de repartiment.
Sí,
va,
sí,
anem a repassar aquí ja. Hem dit, hi ha Carolina Juste per Carmen i Lola, Anna Wagner per El Reino, Natalia de Molina per Quien te cantará i Ana Castillo per Viaje al cuarto d'una madre.
Jo Carolina Juste, per Carmen i Lola.
És que, bueno, a veure, està veient l'autor,
Laura? Ja, me va emocionar la pel·lícula.
Sí.
Sí.
Doncs mira, jo diré que no és una opció que m'agradi, pero cree que le donarán a Ana Castillo per viaje al cuarto de una madre.
¿Sí?
Sí.
Ay. Pues yo crec que pesarà aquí més el seu paper a Art de Madrid que el paper al viatge al quarto d'una madre.
No sé.
Però escolta, us volia preguntar a Mònica i Laura, tu, vosaltres totes aquestes que dieu les heu vist o no?
Sí, ah. Bueno, totes no, jo, totes, el Reino no l'he vist.
Totes no. Totes,
i totes lo no. Saben, vaig veure trossos. Vaig veure trossos.
Ja però bé, algunes les que no he vist, però altres sí, vaig per descarte.
No, bueno, sí, no, que també va bé, sí.
Va, anem amb alguna categoria que pugui votar el Ricard?
No, tranquil, jo estic aquí la sí, mar de bé.
Millor pel·lícula d'animació. Vinga, va, fem aquesta.
Va, què tenim nominades? Vinga, quines són, Laura?
Mira, Azahar, després tenim Bikes the Movie, bicicletes. Tindrem Memòries d'un hombre en pijama, Team Concept i Un dia más con vida. Jo crec que aquí no hi ha debat. Un dia més con vida se l'emporte i punto.
Jo aquí no puc opinar,
Jo tampoc, perquè no pues conec cap dels que has dit. O sigui,
deixeu-vos guiar per l'experta. Sí.
Un dia més con vida.
Sí.
Bueno. Millor pel·lícula d'animació. Sí?
Experta en cine, dic
sí. Sí. Jo, mira, si estigués al cine la tornava a veure.
Un dia més
de fet, quan surti la tornaré a veure.
A veure el trailer.
Vinga, sí. Que tenim temps per més. Mira que bé. Documental. A veure. Apuntes per a una pel·lícula d'atracos. Camarón, Flamenco i Revolució. Desenterrando Sad Hill o El silencio de los otros.
Pues jo aquí m'arranco els ulls perquè no estigui comandant de l'avion, la veritat.
Perquè què?
No estigui... Hi ha hagut documentals molt bons aquest any i no estan aquí entre els nominats. Vull dir...
Però i aquests són millors o no?
No. Ah. Per lo que a mi representa, no. Però bueno, si n'he d'escollir un, escolliria El silencio de los otros. La veritat. Uh-huh. Crec que és una aposta atrevida pels temps que estem vivint. I així ho deixo.
Molt bé, El silencio de los otros. I, Ricard, tenim temps encara per una altra?
Sí.
Sí? Ah, no, és que aquí arriba una categoria que
a mi
m'agrada molt.
I tu, Mònica, documental quina?
Però és que documental no els he vist, llavors no puc opinar, sincerament.
Pues jo he vist 3 de 4.
3 de 4, molt bé, sí.
Miro documentals, jo.
Molt bé. Jo no m'he de posar al dia, a veure si encara tinc temps d'aquí dissabte de fer alguna cosa. Anem a millor pel·lícula iberoamericana, senyores i senyors. Nominades, El Ángel, de Reno Riquis, El Ángel de Argentina, La noche de 12 años, de Uruguay, Los perros, Chile, y Roma, México.
Pues haurien de fer aquí sí. Una mica de paritat i equilibri i donar-li que... a La noche de 12 años.
Però igual amb la paritat, tu tria la millor.
Bueno, la noche de 12 años és Antonio de la Torre, no?
Sí, és aquella del
president
del
Mújica.
Sí, correcte.
Vigila que pot ser el gran any de la peli de la peixera,
ja.
Que s'endugui els Goyas i els Oscars.
No, és que estic convençuda que serà el gran any.
Vols dir?
Ui, tant.
Jo tinc un dubte. Creieu que vindrà el
Alfonso
Cuarón a recollir el premi en cas que li donin? Jo crec que no.
Ah, no?
Però tu qui creus que li s'endurà el premi, el Goya, millor pel·lícula iberoamericana enguany?
La noche de 12 años.
Sí?
Sí.
Jo aquí estic d'acord, O sigui, estic d'acord. És la que vols o és la que creus?
No, és la que crec, és la que crec.
Ah, i la que vols?
També.
Coincideix.
Per fer a Ritza, a Roma.
Jo la que voldria és aquesta, però jo crec que li donaran a Roma.
Vols dir?
Sí, em sorprendria que no.
Laura, tu que has llegit crítiques, les crítiques a Roma com són? Globalment, en general.
Ui, bueno, és que si tu dius que Roma és dolenta, estàs mal visto, no tienes ni idea de cine.
Mare Déu, és com parlar malament del Padrino, ja ho veig.
Bueno, no. A ver, El Padrino es una gran película. Roma, la crítica, es lo más de lo más para paladares exquisitos.
Vale, o sigui, está de moda, ¿no?
La gente de a pie,
que
la
vist,
me han dit que es una mer.
Bueno, a mi m'ho ha dit la Mònica i jo amb això en tinc prou.
Tampoc, això és subjectiu,
Família
però...
i amigos...
Sí, però jo, a mi el teu subjectiu em serveix, Mònica.
No, que la gent de a peu que ha dit
que no.
Llavors, pues bueno, aquí somos más de a pie, els Goya són més propers, han de premiar La noche de 12
bueno,
años.
Bueno, et dono un minut, per fer una categoria més i després ja anem a la prova.
No, jo tinc un dubte, perquè ja vam parlar l'altre dia de les nominacions als Òscar, que ja està nominat Rodrigo Sorogoyen, amb el seu curtmetratge, i no està nominat als Goya, en aquest cas.
No.
Bueno, aquí no l'han valorat prou. És
no,
curiós,
no sé,
perquè,
no, sé clar, no sé quin és el motiu.
Hi ha d'haver els criteris, no?, per saber qui està nominat o no. S'ha de mirar, no només el gust personal.
Jo penso que és per data.
Ah, pot ser. Ah.
Per data d'estrena.
D'estrena.
Me penso que és un motiu així.
O sigui, els Òscar va d'exactament quan ho fan, o és l'any anterior? És a dir,
l'any.
És 2018.
Ahà, 2018.
I els Goya...
Els Goya em penso que hi ha algun més amunt, més avall, que trontolle. Llavors, volia l'última categoria. Mejor pel·lícula europea.
Vinga.
Qui? Cold War. que es la de La La Land, pero en plan polaco y chungo. El Hilo Invisible, la del Paul Thomas Anderson, protagonizada por el del último moicano, que no me ve el nombre. Girl, que es de la noia transexual.
No es el Patrick Swayze.
The Party, de Harry Potter.
El del moicano, no. No es el Patrick Swayze, ¿no?
És el... Té nom triple, també.
Bueno, a veure, va, torna a dir, ràpid.
Cold War, El Hilo Invisible, Girl i The Party.
Hòstia, és que no en conec cap, jo ho sento. No, no
jo aquí puc... tampoc puc opinar, eh?
Pues jo crec que li donaran a Paul Thomas Anderson.
Bueno, va, tot això queda... Jo ho estic enregistrant.
I això que Cold War va ser com a molt top en el moment en què va sortir, però després ha quedat com un bluff en la història del cine.
Pues apa, bluff.
Escolta, ens hem menjat tot el temps amb la porra.
Quasi, ens queda un minut i mig perquè la posis a prova.
No, però i les estrenes? D'aquesta setmana.
N'hi ha 6 estrenes, ben ràpid.
Però no, no me les expliquis.
Una, Laura, has de triar.
No digue-les totes, però no les expliquis.
No, que
pues
que
estrenaran The Green Book, que està nominada als Oscars, també, i protagonitzada per Viggo Mortensen, situada als anys 60. És un conductor d'un artista de jazz de color en l'època de les
disputes racials. Jo crec que aquesta és l'estrena de la setmana, no?
Sí, per això ja he escollit.
N'hi ha alguna per mi?
Pues sí. Per tu ja, Bajo el mismo techo, una comèdia espanyola.
Vale.
I també la de Todos a una, que és rotllo Campeones, però francesa.
Pues
i
en lloc
de ser deficients, sí, de veritat, són falsos deficients per rebre una subvenció i poder participar
només
als Paralímpics i coses.
Doncs
pues Verano del 84, en plan Stranger Things, nenets, Verano del 84, ja t'ho diu tot el títol, Muk, de Polònia, és una pel·lícula sobre un tio que té un accident i li han de refer la cara.
No. Ja està. Veus que no es pot aguantar,
sí, no es pot
aguantar. Només els títols, doncs no, sempre m'ha de...
Ha de donar la punta, bueno, ja està bé, informació
va,
ràpida, condensada.
Posa-li la prova, va.
De
va.
Quina pel·lícula és aquesta banda sonora?
Hombre, jo no l'he vist, però sé quina és.
Home,
no saps quina
home,
és,
Laura?
Sí, la tinc volant pel cervell.
La tens volant, a veure una mica més? No t'acaba de sortir, eh? Mira que la setmana passada no vas trigar ni mig
me
segon.
Me sona a Sonrisas y Lágrimas.
No.
No. Però... No. Guaita tu que pensava jo que m'havia passat de bona jo amb aquesta.
Espera, que ara la diré...
No?
Ara la diré jo i a veure si quedaré fatal, però és... Lo que el viento se llevó.
Ah, sí.
Sí, senyor.
Oh!
Home.
Un aplaudiment. Necessitem aplausos.
Sí,
de
sí, sí.
De llauna.
Sí, sí,
no l'he vist, eh? No l'he vist, però clar, la banda sonora i... Senyora Calata.
Sí,
això sempre ho he vist.
Doncs...
Oh, però sí l'he vist sí. I la tenia...
Sí, allò que el vent s'endugué, Gone with the Wind, dieu-li com vulgueu, en l'idioma que vulgueu, eh? De l'any 1940, la pel·lícula, i direu per què?
Per què?
Doncs
per què?
Perquè l'1 de febrer... Hauria fet anys Clark Gable.
Oh!
Va néixer l'1 de febrer de 1901.
Bueno.
I pregunta, el trobes atractiu?
No.
Jo sí. Què em passa? Tinc ment de cinematogràfica antiga.
No,
saps?
Està molt bé, està molt bé. Escolta, per gustos colors...
Si l'home és atractiu ara i fa 100 anys.
Ah, fantàstic. Clar. Però sí, història del cinema. Li van donar un Òscar a Clark Gable a la seva carrera, però no per aquesta pel·lícula.
De fet, li van donar per...
Sucedió una noche.
Apa, Laura... ara ja no ens veiem fins d'aquí una setmana i dos dies, eh?
Me'n vaig a veure cine clàssic, escoltant aquesta vale. Música.
Això mateix.
Segur.
Escolta,
bon cap de setmana, Laura.
Molt bé, adeu. Bon cap de setmana.
Apa,
ui, que has tallat el micro, però, Ricard, que són aquestes maneres.
Vinga, digues adeu, adeu.
Jo, és que me té aquí més capada.
Adiós.
Adeu.
Home, és que, clar, no pare.
Ai, Déu meu. Doncs nosaltres arribem també a dos quarts, a veure si es compleix la porra, eh?
A veure,
porto de llista i a veure, ja parlarem la setmana vinent, passem comptes.
Apa, Mònica.
Adeu, vegi bé. Doncs en un minut arribem al punt de dos quarts de dues. Abans de continuar amb més temes, parem dos minuts per la publicitat i ens hi posem.
Si vols continuar bé al matí, escolta de dilluns a divendres, d'una a dues, Migdia a Tarragona. Un magazín diari amb tot el que necessites per estar al dia. L'actualitat, els protagonistes, salut, gastronomia, oci, moda, cinema, tecnologia... Un magazín diferent pensat per tu. migdia a Tarragona, amb Mònica Carrasco, el 93.5 al Camp i el 98.0 a les Terres de l'Ebre.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Así que has estado 10 años aislado estudiando una tribu en el Amazonas, ¿no?
Sí. ¿Y tú, alguna novedad?
Pues que tengo con Línea Directa un pedazo de seguro a un precio que no te lo crees. ¿Qué te parece?
Madre mía. ¿Llegas tan tarde?
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Un viaje histórico. La primera visita del sucesor de Pedro a los Emiratos Árabes. Un viaje para difundir la paz de Dios en los corazones de todas las personas de buena voluntad. Visita del Papa Francisco a Abu Dhabi, a partir del lunes 4 de febrero, en 13.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus, 93.5. I COPE Terres de l'Ebre, 98.0 FM.
Doncs una vegada més, una setmana més, telèfons preparats, espero que vagin bé de bateria i si no connectin la bateria externa ara mateix perquè està assegut a l'estudi davant del micròfon preparat l'expert en aplicacions mòbils i tecnologia en general del programa perquè si s'han de refiar de mi, millor que diguin que cridin al Moisès Castell. Què tal? Bon dia, Moisès.
Bon dia, Mònica.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Bé, una mica refredadet, m'has
sí,
dit, no?
Sí, 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 hem començat
estem tots
així.
Igual.
L'any,
bé,
ho farem.
Bueno, però has començat bé, és veritat. No havíem, sí, havíem parlat aquest 2019, ara pensava que no hi havíem parlat, però bé, l'has començat una mica malaltó.
Sí, trepant, escalando la cuesta enero, no?
Hosti, sí, sort que ja s'acaba gener, eh? Mira, se m'està fent més llarg un dia sense paus, ho dic en sèrio, eh? També, ja em va passar amb el Nadal, eh? Se'm va fer llarguíssim aquest Nadal.
Sí que és veritat, aquest, no sé si és pels dies, quan
no ho sé, segons noi.
Si cau entre setmana... O...
No ho sé, però ara aquest gener que també ens està fent força fred, no? Està costant una mica.
Ha arribat tard, però ha arribat.
Jo crec que
després
ja tenim...
Després ens queixem. Quan vingui el calor direm, ai, el no, fred... Que...
No, no, jo soc de fred, eh?
Jo també.
A mi m'agrada més l'hivern, o la tardor, vaja, però és veritat que, ostres, està fent una mica cuesta de veritat,
sí,
eh?
Sí, fins la primavera està bé, però després ja...
Però bé,
caloroso, soberano,
senyors
no.
I senyors, no pateixin. La bona notícia és que febrer ja està aquí, sí. Pràcticament. Llavors, Moisès, no sé amb què vens avui, no hem tingut temps de parlar abans que entressis.
Sí, vam parlar fa poc que a començaments d'any sempre donem la tabarra amb les aplicacions de fer esport, sí. Bé, anem a donar una... anem a innovar una miqueta, no? I no m'aixecarem més amb l'esport, ja cadascú ja hem parlat de diverses aplicacions. I vaig pensar en algo original.
A veure, Google... Fas més poc una pedregada.
Google cada any fa els seus premis, els awards de les millors apps de, sí, de l'any, no? Doncs tinc els millors apps segons Google del 2018.
Vinga, ah, molt bé, m'agrada això. I està entre elles aquesta que ens vas explicar un dia, d'aquesta de aconseguir pedres precioses, que no serveix de res, doncs, però va
no
una morterada.
No sé, em sobta bastant, però no sé per què no.
Tampoc, una aplicació superútil, que només serveix per dir que tens un diamant a la pantalla al mòbil i val una morterada.
Sí, 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 no tinc ni idea com... Quants te n'has comprat, per cert?
Jo, bueno, tinc tot ja. Tinc
ja té la col·lecció.
Ja. Sí, bona cosa. Es... Tiffany's al meu costat, bueno, és un bazar.
Tenim que escriure al developer perquè tenim una nova versió.
A veure, quines són les millors apps, segons Google, de 2018?
No només té el premi de la millor app de 2018, segons Google, que és important això, que són els seus premis, clar, i això també, potser hi ha aplicacions que només estan a Google Play, no a l'Store d'Apple, i té diferents categories. I comencem per la més entretinguda.
Ai.
I m'ha sobtat perquè, ostres, pensava que aquest terreny, no?, aquest àmbit, aquesta àrea, estava molt trinxada, però es diu Vimage, sí, així, en castizo, i és una aplicació per crear i modificar fotos. O sigui, però sí que és veritat que és molt moderna i fa efectes, és com donar animació a les fotografies. O sigui, he vist alguns exemples i tal, com pot ser un tio que està com fumant i el fum surt fora de la foto. Ah. És bastant interessant, bastant interessant.
És bastant interessant, però has fet cara una mica de... Bueno, vale, bueno, tampoc estic gaire... O sigui, no em sembla tan espectacular, no?
Sí, sí. Clar, jo suposo que perquè no és tampoc el que em crida
el que
més, no?
Crida,
però I com
bueno.
Més entretenida, doncs pues bueno...
No la posaries entre les més entretingudes.
Jo no.
Però bueno.
Però útiles.
Útil està, sí, útiles, sí. Vinga, més.
Té una altra categoria curiosa que és mejores descubrimientos. Aquí es diu Slowy. Slow, l'entorno S-L-O-W-L-Y. I està bastant bé, aquesta sí que és...
És que no fa cara gens, no gens convençut de moment, no comparteixes el criteri de Google.
No m'ha sorprès gaire. Aquesta, mejores descubrimientos, i la mía és un descubrimiento a secas, ¿no? Porque no la conocía. Es lo que es pues, de encontrar gente afín, a partir de unos intereses. Sí, es como un Tinder, pero no da ni pa...
Pero de amistad.
Sí, de amistad, sin derecho a roce, o sea, te quedas con la parte de amistad. Claro, por eso no le he visto tanto interés.
Porque amics ya tens, llavors com
sí.
que no...
Y si fuese alguien sin roce, pues a lo mejor tampoco, pero no lo estabas tan bien.
Mira, perdona, estaba viendo una noticia, no fa gaire, una fira de tecnología, de les més importants crec que es fan al món, no?, que és a Las Vegas, que és com la fira on pots veure els invents, no?, la tecnologia que acabarem tenint a casa d'aquí uns anys. I moltes anaven enfocades a no sentir-te sol, en plan, un gato de mentira, un robotillo que et fa cas, saps? I era una mica per analitzar-ho, de cada cop estem més sols, no?, cap on va la societat. Igual no està tan malament l'app aquesta, Moïse.
Bé, jo vaig veure una sèrie que em vas recomanar, de Black Mirror,
i
tinc un capítol així...
Sí, bastant... És que fa molta cosa. Però bé, una aplicació per fer amics, bueno, no està malament. Que la tecnologia serveixi en lloc de per tancar-te, per conèixer gent... Mira.
Així és un debat, De fet, veig que està un torneig de debat que el tema era aquest, bueno, concretament les xarxes socials, que nos unen o nos dividen. Ah. I hi ha molta controvèrsia. La veritat que és segons com se faci servir, no?
Clar, clar.
És com les tablets, que jo treballo molt als centres educatius, les tablets, pues, poden ser una herramienta o no. Jo ficava sempre l'exemple que un llapis, li dones un llapis a un nen i si no l'expliques per a què sirve, pues és un arma blanca en potència per clavar-se-la al compañero. Entonces, jo penso que amb tot igual, no?
S'ha d'explicar bé, exacte. Estic d'acord.
Vinga, doncs bé, seguim amb categories. Tenim la mejores apps de superación.
Ah.
Aquesta m'ha agradat molt. La veritat que, mira, parlant de... Que, mira, hilando un poquito donde lo habíamos dejado, es diu Mimo, así tal y como suena, y es para aprender a programar, para hacer aplicaciones y pequeños videojuegos. Y la verdad que ahora está molt ficada a les aules y hi ha un llenguatge de programació que es diu Scratch, que és molt senzill, que és pseudocódigo, que és un inici, te da una bona capacitat resolutiva, no?, per anar a preparar el teu cervell. I està molt bé, la robòtica també, hi ha moltes... Aquesta està molt bé.
És interessant, mira, aquesta sí que li ha agradat, se li nota, eh? És que se li nota amb l'ímpetu. Sí. Vale.
Y aquí está el mejor juego. El mejor juego. El PUBG Mobile. Suposo que no...
No tinc ni idea. No. Sí. Suposo es B. No, ni idea.
Es el Player Uno Battlegrounds, que està aquest dels juegos de l'Ambre que s'han ficat tan de moda. El Fortnite, habràs escoltat parlar.
Sí, el Fortnite l'he sentit, però no he tingut el plaer de veure'l mai. Vull dir, però ho he sentit, perquè tots els adolescents estan enganxadíssims al Fortnite aquest.
Doncs és semblant a Fortnite, la mateixa metodologia de juegos de l'Ambre, que caen en un sitio y el espacio se hace más pequeño. Sí. I res, pues, és com el Fortnite, però quizá un poquito más bélico, més realista.
També dic una cosa, ara m'he recordat una amiga l'altre dia, em va dir és que està parlant de sèries i em diu, és que Got, i jo deia, Got, què és? Got Talent, què és Got?
Ah, Games of Thrones.
És Game of Thrones. I vaig dir horroritzada, en plan, em pots explicar el que és Got? I em va mirar amb una cara com si...
Oh, my God!
Vamos, com si estés parlant amb un extraterrestre. I vaig dir, no he vist Joc de Trons, ho confesso.
I no has vist cap...
Cap, res, oh, Moisés, ja sé que tu ets molt fan també. Però clar, eres la terminologia, no? I em va mirar amb una cara, però com si, de veritat, com si estés parlant amb un tiranosauro rex, o sigui, dic, pues mira, no ho sabia jo. De dónde ha salido? Pues encara som la resistència, senyores i senyors, no patiu. Si no heu vist Joc de Trons, encara som uns quants. Tranquil. Perdona, continua.
Teniu la sort que no podeu veure tot seguit, que els que estem al dia,
no?
Clar, i els que estem al dia, d'això de tens que esperar la setmana següent i és bastant fotut.
Sí, jo m'esperaré a que ja hagi sortit tot o no. No, també t'ho dic,
Jo vaig fer que me'n deixen perduts i al final, perdidos, i no em va agradar al final. Però,
tampoc l'he vist. Tampoc... És que soc molt poc mainstream, jo. Oh. Però bé, perdona, que jo et tallo tota l'estona.
Sí, no, i ja acabem, ja. I ara sí que arriba la mejor app de 2018, segons...
La millor,
Google. I, sorprenentment, una más, una de tantes, no?
De?
Que és aprendre idiomes. Sí, no?
Però això, perdona, és la millor, o sigui, suposo que estan en compte molts criteris, no?
Sí,
número de descàrregues, no? A nivell tècnic i tal.
Sobretot a nivell tècnic, visual, usabilitat.
Què té més en compte? Això, el nivell de descàrregues o
fa un baremos amb el criteri. Tampoc... Suposo que per a una altra categoria, com el millor descobriment, això sí, hi ha uns factors més rellevants. I la millor es diu Drops.
Drops.
De R-O-P-S. Uh-huh. I bé, diu que una miqueta en la línia, com les que ja han provat en aquest programa.
N'hem provat alguna, d'aprendre idiomes.
I aprendre 31 idiomes. Ho diu clarament que, de moment almenys, 31 idiomes. És una forma fàcil.
Bueno.
I divertida. Bueno, està bé. La veig que una més, però sí que és veritat que el disseny és molt més modern, les activitats més innovadores, no és el típic de seleccionar imatges o reaccionar paraules. Sí que és veritat, és diferent. Però bé, no sé.
Jo només t'he vist convençut realment amb aquesta
de programar, sí.
D'aprendre a programar. És veritat que la cabra tira al monte.
Sí,
ja tu ja,
sí.
És el teu camp.
Que se ha notat demasiado.
Però no t'he vist gaire emocionat amb la tria de Google.
No. Podríem fer la nostra.
De fet, t'anava a preguntar, tu tens alguna app que et vingui ara així al cap, si jo et pregunto ara mateix, que tu diries una de les millors de 2018 o que has descobert tu?
Sí que és veritat que he dit les primeres, però seleccione unes 5 per categoria. Per exemple, el més entretenida, la de TikTok, no sé si saps quina és, aquesta dels bailes.
Moisés, per favor, criatura, tot el que estigui de moda a mi m'ho has d'explicar.
Bé, és la típica Instagram, hi ha molts vídeos d'aquestes que surten ballant. He vist que, pues, com a entretenida, més que editar fotos, pues, i a més lo ha petado. I estava només, penso que en el top 5, el quarto puesto.
TikTok, dius?
Sí.
Què és d'aquestes com que fas com a playback? O
com a playback i són uns segons i fiques pues, potser a una velocitat més...
Vale. M'encanta com ho explica, com si fos jo com si n'està entre que tinc 3 anys o 300, no sé, m'ho expliquem amb una careta pobre, però bé, jo t'agraeixo que ho intentis. Mira, l'altre dia pensava en tu, no per res, no t'ho prenguis malament, però no, perquè comentàvem, teníem un debat a la redacció sobre el tema aquest de que YouTube ha posat una mica de, vol posar una mica d'ordre amb aquests vídeos de challenge, no?, de la gent que condueix amb els ulls tapats, que no sé què, i deia algú de la redacció, deia, mira, si condueixes amb els ulls tapats i et graves, això és darwinisme. No, però li feia la reflexió, és molt greu que esquem en una societat en què a YouTube, a xarxes socials en general...
Tot el que es fa viral...
Tu, la teva intenció és dir, vaig a conduir amb els ulls tapats i ho gravo i ho pujo. Si sobrevisc, ho pujo a les xarxes socials.
I només és els followers, visualitzacions...
Dur, bueno,
I ara, suposo que el WhatsApp, tots els grups de WhatsApp, almenys a mi, el 10 years, el 10 anys de
bueno,
el challenge...
Això és un tema, perquè estem aquí donant dades ajudant a que es perfeccionin els sistemes aquests de reconeixement facial i estem fent la feina al senyor Facebook.
Però l'únic senyor... que aquí, almenys en aquest país, ja sabem com som i han sortit un munt d'acudits i...
Sí.
De muntatges que em fan molta gràcia.
Això sí, ho tenim.
Ho expliquem un i ja està, perquè ja, sí. Llavors seria de fa uns anys que Risto Mejide estava en un programa de niños i sortia una foto d'ell amb una nena que sortia i 10 anys després sortia amb la seva dona. I amb aquestes ja en un món de muntatges.
La veritat és que l'humor és inacabable en aquest país, per sort, eh?
Sí, sí, per les acabes cuerda...
Jo crec que, a més, estem en un moment complicat i hem d'intentar una mica riure de tot el que puguem, eh? Perquè la gent cada vegada tenim la pell més fina, també, eh?
Sí, no, la veritat que falta una mica de sentit de l'humor.
Una miqueta molt. Molt bé, doncs no tinc temps per més avui, Moisès Castell. Mil gràcies, com sempre.
Molt bonica.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Fa just una setmana parlàvem de que era temporada de calçots, doncs potser alguns no ho saben, però també és temporada de xató. El fred també ho ha acompanyat de xató i aquest cap de setmana el Vendrell serà la capital per excel·lència del xató amb la celebració de la xatonada popular. En parlem amb el regidor de promoció econòmica del Vendrell, Kenet Martínez. Kenet, bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Merci per atendre'ns. Escolta, ho dic bé, no? Capital del xató sí. Aquest cap de setmana al Vendrell.
Capital del xató i bressol del xató.
Exacte.
Això, en principi, les fonts històriques això més o menys ho diuen.
Exactament. Explica'ns una mica què és el que passarà diumenge, el dia 3, a partir de primera hora del matí, a partir de les 10 aproximadament, a la Rambla del Vendrell.
Doncs tot el cap de setmana i fins i tot algunes activitats doncs, durant aquesta setmana, ja podem comentar, doncs celebrem al voltant del plat, diguéssim, més típic del Vendrell, doncs una festa que des dels anys 80 doncs, es va començar, que és la xatonada popular, és tot, diguéssim, una exhibició i fins i tot concurs el diumenge dia 3, en aquest cas, doncs, de triar el millor xató, un concurs popular, vull
sí.
dir, no de professionals, sinó de ciutadans, de veïns i veïnes del Vendrell i de comarca, doncs que preparen un xató allà davant, a més davant de tothom, a la plaça, a la Rambla del Vendrell en aquest cas, i amb un jurat doncs, es tria. Aquesta és una activitat que es fa, ja dic, des dels anys 80 i tenim doncs, més de 30 mestres xatonaires, que és la distinció que s'otorga doncs, amb aquell xató que el jurat ha considerat que és més bo.
Uh-huh.
Però hem anat, al llarg del temps, doncs, hem anat enriquint tota aquesta activitat al voltant del xató i fet la promoció i és el nostre plat emblemàtic i, doncs, evidentment, doncs ho fem, com a mínim de tot el Penedès, que és, doncs, per exemple, tota aquesta setmana doncs, fem tallers a les escoles, per la tarda, a les 5,
sí.
doncs, tots aquests dies doncs, anem aquests mateixos mestres xatonaires que van guanyar en algun moment, algun any, doncs, al concurs, doncs, fan aquest taller directament amb els nens i nenes de les nostres escoles per aprendre a fer el xató. És una manera també de promocionar des de la base, no només promocionar la gastronomia, la cuina, que també és important, però també al final són productes mediterranis, la dieta mediterrània, la cultura
Clar,
mediterrània. Exacte, és la feina que fem amb les escoles.
Això t'anava a preguntar especialment per això, perquè jo crec que a més és un tema que fa anys que feu també al Vendrell, amb l'Associació Gastronòmica de la Universitat del Xató de Catalunya. Que important és també que els més petits n'aprenguin, ja no a fer-ne, sinó que el coneguin, no? Que coneguin d'on ve tot el que implica, no?
Exacte. Nosaltres el repte, en definitiva, en última instància de les administracions, és en totes les seves accions, actuacions, en qualsevol àmbit, doncs la part educativa. Sense aquest component educatiu, doncs sempre estarà coix qualsevol de les nostres actuacions. I en aquest cas, amb més raó, doncs vinculat amb un plat típic, tradicional, que a més també doncs, aquesta part formativa d'entrar a la cuina, de treballar a la cuina, de tocar els productes, i que millor que també els productes de la terra.
Clar.
Parlant d'escarola, de tot el romesco, de tot, vull dir, tot és de la terra, i de quina manera de promocionar la nostra cultura i dieta. Al final, un dels elements nostres que fem bandera al Penedès per extensió és això, la forma de vida, el modus de vida mediterrani, a l'aire lliure, el temps, el sol, tot i que una mica vent últimament.
Sí, una mica massa.
Però sobretot és això al voltant. I, per tant, la part educativa, molt important, tant durant aquesta setmana que anem a les escoles, o tots els dies, com també el mateix dia diumenge que es fa doncs, l'exhibició de nens, mentre els mestres xatonaire o aquells concursants doncs, van preparant el seu xató, doncs també hi ha una exhibició de nens, i també doncs, fem tot un seguit d'activitats, de tallers, vinculats amb això, en aquest cas, quins són els productes, vinculats a la xatonada, d'on venen, com, o sigui, tot una sèrie de tallers educatius pels nens perquè coneguin al final doncs, el detall de com, de què és el que dona la terra i
clar,
quins són els productes nostres. Mm-hmm. I aquesta és la part, una part fonamental, tota la part educativa. Però paral·lelament també, i com a novetats dels últims anys, tenim la part o el complement que diem el Chateau Experience.
Sí.
Amb aquest àmbit, aquest nou àmbit, diríem, el que volem és introduir novetats, introduir altres maneres de fer i de menjar-se i el xató, ja sigui el xató o algun dels seus elements que composen el plat, per també enriquir doncs, la festa. I amb aquesta oportunitat del Chateau Experience també convidem a chefs reconeguts, ja siguin de fora o fins i tot de la comarca, doncs que ens preparin la seva versió, la seva lectura o relectura d'aquest plat tradicional. I llavors també és una manera de captar doncs, nova atenció, no? Perquè són aquelles altres maneres de menjar-te i preparar
sí.
El xató, i convidar doncs, a chefs de cert prestigi doncs, que també donin rellevància a la festa.
Això ja serà dissabte, no?, amb l'Ada Parellada.
Dissabte, ja dic, al final es converteix en, ja dic, tota la setmana amb la part educativa i el cap de setmana, dissabte i diumenge, doncs en diferents. La festa popular sí que continua mantenint-se el diumenge, però el dissabte ja comencem doncs, amb aquests complements, amb el Chateau Experience, amb aquesta tota aquesta sèrie de tallers amb la Parellada, que ens proposarà un wrap de xató,
sí.
una relectura, i enguany, a més, o coincidint que un de l'ambaixador de la ruta del xató, que és una ruta que compartim totes les diferents ciutats de la comarca, del Penedès, de l'Alt i Baix Penedès, que tenim com a plat típic, diguéssim, el xató, cadascú el fa de la seva manera.
Si ah, això sí va per barris, eh? La salsa és un tema aquí, eh?
Exacte, doncs també l'Adeu Penedès, de dins, doncs és ambaixador de la ruta del xató d'enguany, i llavors ens ofereix, en aquest cas amb l'enòleg Xavi Barba, doncs un maridatge de vins de la terra, evidentment, del Penedès, amb xató. Això el diumenge, doncs, amb un petit masterclass de maridatge, que diuen jo, la increïble història d'una escarola i una ampolla de vi. Doncs, bueno, és una altra oportunitat. És la primera vegada que introduïm, a financiar el màster, que sempre és cuina, diguéssim, com preparar el xató, en aquest cas, com maridar el xató. Una petita diferència. I també coincidint enguany, doncs, amb la Déu Siurana,
sí.
En aquest cas, doncs, ens prepararan amb la seva varietat d'olis de primeríssima qualitat, evidentment, ja ho sabem, doncs, al xató amb aquests olis que també ens donen la terra. En definitiva, és una festa dels nostres productes mediterranis
sí.
I dels que ens sentim orgullosos i hem de fer bandera.
La veritat és que, si com deia el regidor, dissabte ja comença la festa, però la festa grossa diumenge a partir de les 10, quarts d'11 del matí a la Rambla,
sí, sí.
Amb aquesta exhibició, diguéssim, amb aquesta elaboració de diferents xatons, tastets, aquests maridatges, no? I a més això continua, això és diumenge, però després continua el mes de febrer amb una ruta de tapes també, en què el xató serà protagonista, eh?
Sí, bueno, de fet, suposo que una mica tot el país, no? Però l'escarola és el producte de la temporada, del febrer, i per tant, doncs, una mica seguint la vida de l'escarola, doncs fem tota activitat durant tot el febrer i a tota la comarca, per extensió. I sí, al final és promocionar aquest plat tan típic, tan nostre, i fer bandera, doncs, ja dic, d'una manera de viure, d'entendre la vida mediterrània.
Clar. A més, mira, parlaves ara d'aquesta aliança que heu fet amb la d'OpenEdes, també aquests maridatges. De fet, l'origen del xató està lligat una mica amb els vins, amb el vino vell, amb la xatona a la bota, no?, que deien, no?
Efectivament, hi ha moltes teories, no?, això com sempre, que això també és part del joc o de l'atractiu, no?, on va aparèixer, d'on ve el nom i de quin lloc primer, però bueno, sí, efectivament, està sembla ser que va directament amb la primera obertura de les botes de pi, efectivament. Per tant, més estreta la relació. Impossible. Per això, perquè és, al final és tot el nostre entorn, els nostres productes, les nostres tradicions, més també doncs, tot el tema del romesco, aquesta presència, per exemple, també de peix en alguns elements, o ja sigui de bacallà, ja sigui de tonyina, que al final doncs, som aquesta virtut, no?, del nostre territori, mar i muntanya, que diem, o muntanya interior, no?, vinya i platja.
Exacte.
Els nostres colors verd i blau, doncs una mica aquí ve la barreja tant que creiem que és de prestigi i que cal doncs, promocionar i fer-ho conèixer.
I tant, que si tenen més informació, www.elvendrell.net, i també poden visitar el web www.rutadelxató.com, que allà tenen també moltíssimes dades sobre l'origen, sobre els llocs on el poden anar a tastar, no? És Xatonaire, el regidor de promoció econòmica? Em fas tu, Kenneth?
Soc Xatonaire a la taula.
Ah!
M'agrada menjar, bueno, home, també alguna vegada t'hi fots i t'hi fiques, i amb aquests ara amb les tallers amb les escoles, doncs vas i ajudes els nens i també, doncs, també agafes la massa de morter i de més, però sóc més allà a la taula.
De tastar, no més de jurat, no?
Especialment a la taula. No, el jurat no. No m'hi fico al jurat per evitar suspicàcies. Jo el diumenge i dissabte tombo i d'això, però de jurat res, que després sempre hi ha malentesos, millor no.
Doncs escolta, tothom cap al Vendrell a descobrir, aprofitar també per descobrir el Vendrell si no el coneixen i tastar els diferents xatons en aquesta xatonada popular. Kenneth Martínez, regidor de promoció econòmica del Vendrell, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, esteu tots convidats.
Merci.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Doncs ens queden pràcticament només 3 minuts per arribar a les 2, els aprofitarem al màxim, destaquem en 3-4 titulars el més important a aquesta hora a les comarques de Tarragona. El govern ha anunciat el desmantellament del projecte Castor més de 5 anys després del seu tancament. La ministra per la Transició Ecològica diu que mantenir la hibernació és massa costós i que el magatzem no és necessari per al sistema gasista. Per tant, el segellaran definitivament pous i desmantellaran el projecte. La ministra Teresa Ribera ha justificat la decisió dient que no té sentit mantenir aquest temps actual d'hibernació. Això costa uns 20 milions d'euros cada any i ha admès obertament que el projecte és ruïnós. Una quarantena de tractors han circulat avui des del Morell fins a Tarragona, als serveis territorials d'agricultura, per reclamar un pla de xoc per salvar l'avellana. Unió de Pagesos, que ha convocat la tractorada, alerta que és urgent aplicar mesures per garantir la pervivència del sector després que la campanya de 2018 hagi estat la pitjor que recorda. I els Mossos d'Esquadra ens expliquen a aquesta hora que pugen ja fins a 20 els detinguts en l'operatiu antidroga que van dur a terme a Valls i a Reus aquest dimarts. L'operació va sumar 15 detinguts al final del dia, continua encara oberta, són ja 20, entre ells un menor. De moment no s'han fet més entrades en domicilis. Recordem que els Mossos han decomissat 1,8 quilos de cocaïna, 1,3 quilos d'heroïna i 70.000 euros en efectiu.
I en plana política, sorpresa davant l'anunci que feia aquesta passada nit Josep Poblet, alcalde de Vilaseca i president de la Diputació, diu que no es presentarà a les properes eleccions. Deixa la política després de 26 anys d'alcaldia. Diu que arriba l'hora d'un canvi de cicle i que deixa pas a Saba Nova. En pocs dies, diuen, s'anunciarà el seu relleu al capdavant de la llista per optar a l'alcaldia de Vilaseca. Els primers rumors apunten a l'actual regidor, Pere Segura. I acabem ràpidament anant a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, bona tarda.
Bona tarda. Mica en mica anirà creixent la nuvolositat a les comarques de Tarragona i a última hora no descartem precipitacions febles a la meitat occidental, amb una cota de neu avui entorn a 600 o 800 metres aproximadament. Les temperatures variaran poc. Hi haurà màximes de 16 a Tarragona, 15 graus a Tortosa, 14 avui a Reus o al Vendrell i 11 a Gandesa. I bufarà encara vent de mestral, encara pot ser fort a aquesta hora, però mica en mica a la tarda anirà disminuint. Demà dijous es mantindrà el cel molt ennuvolat, núvols que però seran menys compactes al litoral i no descartem precipitacions febles i ocasionals amb una cota de neu que tornarà a pujar. També pujaran les temperatures. La mínima marcarà 7 graus a Tarragona i al Vendrell, 5 a Reus o Tortosa i 3 a Gandesa. El vent bufarà més suau i variable amb tendència a vent d'oest i sud-oest.
Gràcies, Anna. Amb això acabem. Els deixo ja amb els serveis informatius de la cadena COPE. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda. Fins demà.